Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Es restableix la circulació de la línia R3 entre les Franqueses i la Garriga després que s'ha pogut enretirar el tren que ha xocat amb un altre arbre. Els operaris de Renfe i la policia local investiguen ara els fets, ja que, segons indiquen, es podria tractar d'un intent de sabotatge. Coneguem més detalls de la mà de Ràdio Silenci. Jordi Roig, bon dia.
Bon dia. L'arbre s'ha detectat 10 minuts abans de les 6 del matí. La causa ha estat, segons apunten els mateixos operaris i segons el que està investigant la policia local de la Garriga, un sabotatge amb un arbre tallat i que estava estès damunt de les vies del tren, que ha arrastrat un tren entre l'Hospitalet i la Garriga, però que ha pogut continuar fins a l'estació de la Garriga, on ha quedat estacionat. Poc abans de les 8 del matí, Renfe ha pogut restablir un servei alternatiu de trens per carretera entre les estacions de la Garriga i les Franqueses. Per sort, no hi ha hagut cap persona ferida. El servei ara ja ha recuperat la normalitat. Un cop s'ha pogut enretirar el tren i la resta de combois continuen, això sí, amb retards de fins a 60 minuts.
Gràcies, Jordi Roig, des de Ràdio Silenci, per aquesta informació d'última hora. Més qüestions. El jurat de la novena beca mossèn Jesús Castells i Serra 2019 ha escollit el treball dels trasllats del cementiri militar de Tremp al Valle de los Caídos, de la historiadora pallaresa Noemí Riudor, com a guanyador de la convocatòria d'enguany. Coneguem més detalls, ampliem aquesta informació des de Ràdio Tremp. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. El tribunal ha considerat que aquesta proposta suposa una aportació al coneixement global del cost humà de la Guerra Civil Espanyola amb l'estudi de les inhumacions del cementiri de Tremp i destaca que contribueix a la recuperació de la memòria històrica. Així mateix, el jurat valora l'oportunitat de la recerca per restituir i reparar un greuge històric a moltes famílies de l'Estat espanyol i facilitar també la localització de les restes dipositades en aquell indret. La beca va ser creada l'any 2011 per l'Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Departament de Cultura de la Generalitat. Està dotada amb 3.000 euros bruts i contempla la publicació també del treball. Aquesta beca de recerca ret homenatge a la tasca de salvaguarda i difusió del patrimoni documental feta per mossèn Jesús Castells i Serra, que va recollir el testimoni del patrimoni documental del seu pare, que era mestre al poble de Vilamolat de Mur, a l'esclatar la guerra. L'objectiu de la convocatòria és fomentar la recerca dels fons documentals ingressats a l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
Gràcies, Jordi. I una carabassa de 665 quilos de pes va guanyar aquest diumenge passat el concurs de la Fira de Sant Joan de les Abadeses. El premiat és el navarrès Rubén Mendí. El podi del concurs el va completar Salvador Mogas amb dos exemplars de 619 quilos i 517 quilos respectivament. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan, bon dia. Què més ens en pots explicar?
Bon dia. El mateix Mendy és qui ostenta el rècord de la fira, ja que l'any 2017 va presentar a concurs una carbassa de més de 800 quilos, una xifra que encara queda lluny dels 990 quilos i mig de la campiona estatal d'enguany, cultivada pel propi Mendy, que si no s'hagués fet malbé, s'hauria anat aprimant amb el pas de les setmanes per la pèrdua d'aigua. Curiosament, no va ser Mendy qui va portar la carbassa guanyadora fins a Sant Joan, sinó que va ser el seu rival al concurs i cultivador de Santa Maria de Palautordera, Salvador Mogas, que va portar dues carbasses enormes de 619 quilos i mig i 517 quilos i mig respectivament per escortar-la al podi i repartir-se gairebé 1.300 euros entre els dos. Diumenge el temps va ser l'enemic del certamen, sobretot al matí, en què va caure un xàfec força important. A partir del migdia la pluja ja va ser més intermitent i la plaça Claver va acollir un munt de persones que van passejar-se per les parades i van participar en les activitats programades, com la mostra d'escultures en carbassa, que va tenir un record pels presos polítics i va fer mofa del paracaigudista que va xocar amb un fanal a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat. Això sí, tothom es va quedar amb ganes de veure baixar per un tram del riu Ter la carbassa gegant que havia de convertir-se en una barca per culpa de la pluja.
Doncs amb aquesta informació que hem aquest butlletí de notícies en xarxa, ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:15 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio La Scala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui és dimarts, dia 22, són les 11 i 6 minuts del matí, i això és el magazín que fem cada dia de cada dia, el més calent a l'Aigüera. I com sempre, tot això no seria possible sense la Cristina Cantal. Bon dia, via. Bon dia, cada costa. Cristina, bon dia, dia. Bon dia, un moment. Ara,
que no em volies deixar parlar, Joan,
eh? Me faltava un piu. Hi ha dos pius i m'he tocat un piu. Estaves al 50%.
Doncs ara ja estic 100% aquí, i és bon dia pels bolets, bon dia pels cargols,
sí, senyora,
no?
Sí, senyora.
Potser no tan bon dia pels pescadors, que amb aquesta llevantada doncs, no hauran pogut sortir a feinejar, però bé, com bé diu la dita, mai plou a gust de tothom, però realment feia falta que plogués i està molt bé.
Clar, mira, si els pantans és que feien por, com els abeis.
Sí, sí, sí. Bé, les estadístiques diuen que amb les pluges que hi haurà d'aquí a final d'any entrarem a dins de la mitjana anual, que ja és la normalitat. El problema és que aquest canvi climàtic que dèiem que plourà molt i molt durant dos dies, i la Terra tampoc té temps de succionar tot això, i el que fem és inundar, i no és ben bé el que a la Terra i al medi ambient li va millor, eh? Li aniria millor un degoteig més constant i repartit en el temps, però bé, no ens queixem, plou, qui té botes d'aigua noves les pot estrenar, i
sí,
bé, sempre hi ha coses positives, fins i tot en un dia gris com avui.
M'ho estava pensant, avui de posar-me les catiusques.
Les catiusques, jo també ho deia així, em pensava que això era cosa d'Osona.
No, home, això s'ha dit per tot arreu.
Sí?
Sí, 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 i he estat, però va, vinga. Però més d'una vegada he arribat aquí en catiusques.
En catiusques, m'encanta. I després hi ha les xiruques.
Les xiruques, també. També, les xiruques. Abans hi havia, a la meva època escolar, tenies unes sabates d'hivern, unes sabates d'estiu, aquelles sabates et duraven tot l'hivern, que eren sobre les xiruques, perquè eren unes sabates tot terreny.
Sí, sí, completament. D'aquelles fins una mica sobre el turmell, que vagis ben collat i ben protegit, i que te'n podies anar tant al bosc com a caminar amb això.
A qualsevol. I jugaves a futbol a l'hora del pati amb aquestes sabates que passaven l'oceu, però bueno, mira.
Aquí a l'escala, les sabates esportives, com els hi dieu?
Les bambes.
Bambes, eh?
Bambes. Tot això ve d'una marca, la marca
sí,
Bamba.
Sí, al igual que el Típex, el xupa-xup.
Sí. És que hi ha, això una vegada se'n parlava, i hem fet un programa d'això, d'aquestes marques comercials que havia donat nom...
El Felo.
Sí, exacte.
Cinta adhesiva, en veritat.
Sí, 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 sí.
Bé. No, no, però ho deia perquè les bambes, jo també li he dit bambes, però a llocs es diuen tennis, a llocs es diuen bàsquet...
Sí. Correcte.
No sé, sí, suposo sí. Que deu ser segons l'esport que més es juga en cada zona, però jo també la coneixia com a bamba. Sí.
No, és això que té, que hi ha marques que han donat nom a aquella mena de productes, i ara a vegades n'han sortit d'altres marques, però no, tothom continua dient, referint-se a aquell objecte, el nom de la marca.
Sí, el Típex sempre serà el Típex, per molt que sigui marca blanca, no?
Sí, el Celo també sempre serà el Celo. I coses que mira, han anat marcant, i les xiruques també és el que passava, que a vegades sabates de muntanya també, moltes vegades les xiruques, i tot a vegades no eren ni de la marca xiruca, que per cert, que les xiruques els fan aquí al costat.
Ah, sí? On?
La casa de xiruques aquí Ai, és que m'ha ve Torelló, i no és Torelló, és... On són aquells els...
Home, aquí al costat Torelló, com que no?
No t'hi ha en aquell grup, no t'hi ha en aquell grup... Els... A Tortellà, ara.
A Tortellà, d'on són els tortellinis, no?
És que estava pensant en el grup. Exacte, no, la fàbrica, ja dic, no és pas gaire lluny.
No, no, la tenim a comarques gironines, doncs, eh?
Sí, 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 inclús tenen, crec que tenen un monument dedicat a la xiruca.
A la xiruca.
Estaven allà.
Doncs mira, comprat xiruques, que les fem a casa. Bé, Joan, com bé dèiem, dia gris, dia plujós, però anem a veure doncs, què ens espera realment per al dia d'avui, que crec que tot això només ha començat, eh?
Sí, serà encara irem a més.
Jo diria que sí, no sé, ho descobrim, què et sembla?
Perfecte, anem a saber el temps que ens porten les nostres estacions, quins valors tenen en aquest moment. I a l'estació meteorològica de la... Ahir estàvem més baixos, eh?
Hem pujat de temperatures?
Sí, ahir estàvem a 16, avui estem a 17.
Ah, mira.
17.2 arran de mar, a la closa, a la clota. Ara sí, ara anem a la closa del Llop. I la temperatura la tenim en 15.2.
Avui diferència gran, doncs, eh?
Sí, 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 sí.
Cada cop ja s'està eixamplant més aquesta diferència, que tu ja ens adverties, que això passava al llarg de l'any, però fins ara aquest inici de tardor havíem vist temperatures similars arran de mar i interior, ja sí. Van canviant, eh?
Ara la cosa va canviant, de moment és més, la temperatura més fresqueta el que seria interior, i no tant, més... calenteta entre 40 cometes el que seria arran de mar, aquests 17 graus en dos. Molt bé, dit tot això, és aquell moment que ens anem al nostre home del temps, en Sergi, que avui sí que ja ens ha posat el titular.
Sí, avui tenim titular. Ja ha deixat de fer vaga.
I anem a saber què ens espera per el dia d'avui, però sempre començant amb el titular.
Doncs aquest és el titular: temporal de pluja i llevant per als propers dos dies.
Carai.
És fàcil, carai. Curt, breu i consistent, el titular. Però bé, per aquest dimarts 22 d'octubre tindrem unes temperatures màximes d'entre 18 i 20, mínimes entre 14 i 16, Molt poca diferència entre màximes i mínimes, vull dir que oscil·larem entre aquestes temperatures. Pel que fa a l'estat del cel, cel tapat tot el dia amb núvols persistents i compactes. S'espera, des de matinada, que progressi aquesta pluja de sud a nord i de mar cap a terra. Entre mitja matinada i matí, en aquests moments, plourà de forma persistent, com bé podeu veure si mireu per la finestra, i en ocasions amb intensitat. Es mantindrà la pluja bona part del dia, encara que la tarda i vesprada mancar d'intensitat de forma transitòria. Un ambient molt humit i més temperat al final del dia. Pel que fa al vent, tramuntaneta de força 3-4 de matinada i al matí, girant a gregal moderat a mig matí i migdia de força 3-5, a la tarda girarà a llevant fort de força 5-7, que es mantindrà fins a final del dia. I pel que fa a l'estat del mar, fort a maró fins a migdia, pujant a maregassa a la tarda, amb tràgol de llevant de 2,5 metres a 3 metres d'alçada al final del dia. No fa dia per anar a la platja, no us poseu, hi ha bandera groga i tenim 19,2 graus pel que fa a aquesta temperatura del mar.
Avui és dia d'anar a la platja, però de mirar-s'ho de lluny.
I de saltar esbotzades.
Exacte. Avui és un bon dia per anar a saltar les esbotzades, sobretot a la punta. Bueno, no sé, encara no els he vist. Sí, quin grau tenen les esbotzades, però a veure com va evolucionant tot això. Però ara, vull dir, no s'hi juga tant, això de les esbotzades. No,
queden a casa jugant a la Nintendo, no?
Juguen al joc de les esbotzades per una aplicació per un joc. Molt bé, anem a demà dimecres, dia 23. Les temperatures entre 18 i 20 graus, les màximes i les mínimes ballaran entre els 13 i 15 graus. En quant al cel, ennuvolat tota la matinada i matí fins a migdia. Entre matinada i matí esperem alguna tongada de pluja molt abundant, intensa i amb tempesta que anirà remenant...
Remenarà la terra, però...
Remetent a migdia. A la tarda pararà de ploure, fins i tot se n'anirà aclarint. La quantitat de pluja recollida a primera meitat del dia pot ser, de nou, molt abundant, amb un ambient humit i temperat. En quant al vent, llevant de força 5-7 de matinada i matí, a migdia ràpidament a xaloc i migjorn i la tarda garbi fluix i la mar brava de matinada, fins a migdia baixant a maregassa a la tarda al tràgol de llevant, que pot arribar entre 3 i 4 metres d'alçada i mar creuada a partir de la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, amb aquests 19 graus en dos, i si avui la bandera és groga, demà, atenció, perquè és vermella. Avui és amb precaució i demà ja està
prohibit. No us acosteu al mar.
Doncs això és el que ens diu en Sergi, aquests dies que estarem distrets. En quant al mar, és aquells dies que, mira, que sempre t'acostes amb precaució fins a la platja o fins al passeig i tot això per veure doncs, com va el temporal. Tot i que portem molt de temporals, però és una cosa que sempre t'agrada veure, aquests temporals de llevant. Molt bé, doncs això és el que ens deixava el temps, i del temps anem al resum de premsa. I avui és dimarts, i com cada dimarts comencem aquest resum per als setmanaris de més proximitat, com són Hora Nova i també l'Empordà.
Doncs mira, precisament comencem per l'Empordà, si et sembla, Joan, i ho fem, que diu aquest titular, protesta sense caducitat. Milers d'empordanesos han sortit al carrer des de la sentència del Suprem, i precisament doncs, la imatge principal és d'un tall del cinturó de la ronda de Nacional 2, una de les accions doncs, reivindicatives a la comarca. Realment es veuen moltes i moltes estelades, persones grans, persones molt joves, fins i tot nens, podríem dir, en aquest tall, doncs, a la N2.
Això és el que diu l'Empordà, a l'Hora Nova.
L'Hora Nova obre amb aquest titular, un honor per a la ciutat. Podem veure doncs, aquí a dalt de l'escenari, i és que, com bé sabeu, Figueres és ciutat des de fa 144 anys i doncs, ells ho celebren el Dia de Ciutat des de 1875 fins aquest 2019, una celebració doncs, important per aquest
recordo,
municipi.
T'ho recordo, t'hi era, hi era.
Hi eres? Sí? Jo no em sap greu. I bé, doncs aquests són els dos setmanaris de més proximitat. Tenim portades amb imatges molt grans, amb un titular contundent, però bé, a l'interior d'aquests dos setmanaris teniu tota la informació d'aquests dies importants. Però si et sembla, anem cap a les edicions gironines?
Vinga.
Doncs comencem per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 22 d'octubre, que obre amb una frase de Quim Forn, l'exconseller d'Interior, doncs, condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó. És aquesta la frase que destaquen. El principal enemic és que sinó nosaltres una moral de derrota. Afegeix que se'ns condemna per les nostres idees, per fer-ne un escarment i llançar un avís als polítics i a la societat civil. També afegeix que rebutjo i condemno sense matisos les accions violentes i que no demanaré l'indult. I podem veure una petita fotografia de Quim Torra aquí a la banda dreta d'aquesta portada. Però la fotografia principal és per als manifestants que cridaven davant del cotxe del president en funcions Sánchez en el moment doncs, que surt de l'hospital ahir de Sant Pau amb aquest titular, es cridassa al Sant Pau. I també doncs, tenim un tercer titular destacat que diu que Sánchez alerta que el conflicte va per llarg. Va anar, com bé sabeu, doncs, a l'Hospital Sant Pau a donar suport al cos nacional de policia i a visitar agents ferits, però continua sense voler parlar amb Quim Torra.
Bé, això és el que ens portava el diari avui. Anem al diari de Girona.
Aquest és el titular. Girona a un pas de suspendre els concerts de les barraques. Jo tengo ganes de llorar. Bé, doncs, és una decisió que ahir ja es va com donar a conèixer, que podríem dir que és com un 99% segura, però bé, realment ho sabrem aquest matí, quina és la sentència definitiva pel respecte a les fires de Girona, perquè s'està analitzant acte per acte per veure doncs, què suspendran. La fotografia principal, però, en aquest cas, és per al bloqueig dels accessos a l'edifici de la Generalitat que va tenir lloc ahir al migdia des de la 1 fins a 3:45 de la tarda quan es va desconvocar aquesta... Bé, van directament bloquejar els accessos, no es podien ni entrar ni sortir de la Generalitat i va reunir unes 400 persones segons la policia municipal.
També hi ha un altre titular que avui sobre estaran els diaris esportius, és que ahir el Girona destituïa l'entrenador Juan Carlos Unzué, i aquí ens diu pels mals resultats, i en els diaris esportius també serà doncs, notícia aquesta inesperada, quasi es preveien, però inesperada, que doncs, el míster gironí no ha pogut arribar a fires, perquè recordem que el proper dissabte, diumenge, Girona juga a casa i és el tradicional partit de fires que des de fa uns anys sempre ha coincidit que el partit a casa doncs, fos per l'època de fires. Però bé, no es podrà menjar ni els torrons ni els xuxos de Sant Narcís.
I les castanyes?
I ni les castanyes, no? Tampoc.
Torrons, ja, aquesta època, sí.
No, jo dic, no es podrà menjar els... Com un entrenador el destitueixen abans de Nadal...
Sí?
Diuen que no es podrà menjar el torró.
Ai, pobre... Li anirem a portar un sutxar. Bé, doncs aquests són els diaris gironins. Anem a veure per als de publicació barcelonina, com és el cas de La Vanguardia, que obre amb aquest titular. Els empresaris es mobilitzen per reclamar una sortida a la crisi. Foment intenta organitzar un acte amb la Pimec i el món econòmic per exigir un pacte als partits. Aquest és el titular principal de La Vanguardia i la fotografia principal doncs, és precisament doncs, un altre cop per al president en funcions... Pedro Sánchez, aquí en un moment doncs, acompanyat tant de policia, podríem dir, o sí. Seguretat, no? I altres, amb aquest titular, Sánchez evita Torra a Barcelona.
Mm-hmm. És que Barcelona és molt gran i no es poden trobar, clar.
No,
imagina't que fos, per exemple, a Bellcaire, quasi no es podien evitar, no? Perquè ja es trobarien algun moment o altre.
Però, clar, al forn de pa, no? A la plaça.
Sí, sí. Hombre, Sánchez, hombre, Torra, què tal? Mira, aquí comprar un poc el pan, el desayuno. Ah, vale, vale. I tu, no? He venido aquí de visita a ver unos amigos. Que... Més o menys la conversa iria així, no? Molt bé, doncs anem amb un altre diari.
Anem a veure què ens diu el periòdico. Aquest és el titular. Sánchez assumeix que la crisi catalana serà llarga. Visita els agents ferits a Barcelona, evita veure Torra i parla amb Colau. És una mica del resum d'ahir. Podem veure també una petita fotografia de Pedro Sánchez doncs, amb un dels ferits. Afegeix també aquesta portada que exigeix per carta al president que repudi la violència i eviti la discòrdia civil i que la policia tem que el vandalisme es cronifiqui als carrers. I per vandalisme, doncs, la que es veu potser a la fotografia principal. Podem veure aquí alguns dels manifestants, les valles que separaven d'un furgó dels Mossos d'Esquadra doncs, que va quedar ben decorat amb, aquestes, amb aquests globus de pintura, de la convocatòria que es va fer ahir. Doncs, la veritat és que li han donat molt de color a la furgoneta.
Exacte, l'han tunejat, és com si hagués passat per un Holi Festival d'aquells que tiren...
Sí, la veritat és que sí, l'únic que el Holi amb una mica d'aigua marxa, això no sé si serà tan fàcil de fer marxar, però sí, sí. També podem veure com el carrer i tal també ha quedat tot doncs, molt pintat, més feina per a aquestes persones doncs, que dia rere dia, després de les manifestacions i d'aquests actes doncs, que tenen repercussions pel que fa a la via, treballen per tornar les ciutats a la normalitat, sobretot a Barcelona.
Mm-hmm. Bé, i acabem amb el diari Ara.
Cobra amb aquest titular, Sánchez ignora la Generalitat. Afegeix que el president espanyol evita Torra a Barcelona i només parla amb les alcaldesses Colau i Marín. Afegeix també que visita agents ferits i la prefectura de Via Laietana, on demana a la policia moderació i persistència. I precisament la fotografia principal doncs, també és per aquest moment en què el president espanyol doncs, va ser escridassat a l'Hospital Sant Pau, on no només hi havia ciutadans, sinó que també es podien veure metges, infermers, vestits de metges i infermers, amb aquest, bé, no sé com dir-li, amb aquesta escridassada que li van fer quan sortia de l'hospital.
I també està bé el titular que deixa de Carmen Forcadell.
Exacte, que diu, no vaig plorar amb la sentència, vaig plorar al veure la violència als carrers. Aquesta és la frase destacada de Carme Forcadell, la qual també podem veure amb una petita fotografia a la part superior de la portada.
Bé, doncs això és el que ha donat de si aquest resum de premsa dels principals diaris catalans. Què diu el Segre?
Ah? El Segre? El busco, si ho vols saber. No.
I el diari de Tarragona?
No.
I el nou... El nou d'Osona?
No, el nou d'Osona, el nou nou.
El nou nou?
El nou nou. Mai serà vell el nou nou.
Molt bé, doncs això és el que donava de si, i ara sí que és aquell moment, després del resum de premsa, que tot això ho maridem.
Amb una mica de música.
Ara que saps el que va la paraula maridar.
I tant, amb en Rafael Sabadí ho vam tractar de primera mà ahir. Sí, maridem amb una mica de música, en aquest cas, de quina dècada, Joan? Perquè els dimarts anem per dècades.
Jo crec que és de l'any 90, esclar, perquè com van dir que... teníem ara molta cançó, perquè encara estem... Bueno, aviat els acabarem.
Abans, sí, aviat acabarem els anys 80,
Irem, irem per al 2000, quan tornem, quan fem els 90.
Doncs anem a la meva dècada, a veure, què no em poses?
No sé si això era de la teva dècada.
Ui,
no
ui,
sé,
no a sé, veure...
No sé.
Soy más que tú, tu familia.
És el Chad i aparezco a tu lado, Àlex i Cristina, que van fer un duet, i això va ser al final dels anys 80.
87, concretament, va sortir quasi als 90, quasi. I hem de dir que aquesta cançó ha tingut molta repercussió recentment, perquè el 2017 l'Aitana d'Operación Triunfo la va fer durant el concurs, i la veritat és que segurament és l'única manera que ha fet que els joves d'ara, que oscil·len entre els 10 i els 20, doncs també hagin conegut aquesta cançó.
Una cançó de Mecano.
Sí.
Una cançó de Mecano, vull dir, porta, es nota que és l'estil
Mecano.
Sí,
té aquest...
Hem de posar aquí una càmera perquè l'audiència vegi la Cristina cada matí. Aquí com se'n va ballant el ritme de la música i es va moguent.
És la gràcia de la ràdio.
Exacte.
Podria estar aquí fent el que volguessin, que ningú se n'enteraria.
Aquí està.
Bueno, menys
aquí
els de la tele, que sí que em veuen.
Molt bé, doncs deixem ja... aquests dos primers apartats amb aquest maridatge musical i anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. Vinga, Cristina,
de qui és el sant?
Repassa la llista de les teves amistats.
A qui haig de felicitar avui?
Que avui has de felicitar, avui dia 22, Sant Heracli.
De moment no en conec cap, no he tingut el plaer.
Santa Maria Salomé.
La de Salomé?
Salomé, Salomé. Ara me'n recordo anava la cançó. Santa Numilona i Santa Aloda.
Doncs avui m'estalviaré de felicitar amics i coneguts, però bé, si algú sí que celebra el seu sant avui, doncs també el felicitem des d'aquí, des del més calent a l'Aigüera, i felicitar també totes aquelles persones doncs, que avui celebren el seu aniversari.
Mm-hmm. També, com no, avui els oients que fan anys... Doncs sempre els desitgem que passin un molt bon dia i moltes felicitats, també. I anem ara a aquests personatges que, a vegades... És que a la Cristina, quan li porto tot el guió, que comença a mirar-la, és que no en conec a cap. És que no en conec a cap.
És que, clar, me'ls poses molt grans. Jo haig de pensar que conec els de... Si passen de 60 ja és molt complicat que jo els conegui. Mm-hmm. A no ser que siguin molt famosos. No. Que passen de 60 i que sí que sé qui són.
Sí, sí, algun d'aquests... Sí, segurament t'haurà allò que dius. Oh, sí, sí, me'n recordo. Vinga, a veure.
Doncs mira, hem de felicitar la Catherine Deneuve, que en fa 76.
Sí, una actriu francesa, una sex symbol a la seva època, que encara avui dia encara la veiem fent pel·lícules, però esclar, els d'allò primer fan de noies joves, després passen a ser de mares, i ara les pel·lícules que els hi toca...
Que fa de iaia. És el pas de la vida, però hem de dir que es manté molt i molt bé, la Catherine.
Sí, sí, i tant.
Vinga. També felicitar Jeff Goldblum, que en fa 67.
És el Parque Jurásico, de la primera entrega, doncs era el protagonista, també ha fet altres pel·lícules, també.
I en Christopher Lloyd, que en fa 81.
Que juntament amb Michael J. Fox han estat els protagonistes de tota aquesta saga de pel·lícules de Regreso al Futuro, on de... dels dos protagonistes que hi havia. Bé, doncs aquests són els actors avui que felicitem. Tots ja un xic grandets.
Sí, sí, sí.
Però bé, és que a vegades, com busques... Esclar, jo sempre busco més o menys els que conec. Ara, la pròxima vegada li deixaré fer la Cristina i jo quedaré...
I ja veuràs, tots de 24 a 30, eh?
Quedaré molt sai. Molt bé, doncs felicitats a tots els del Sant i els aniversaris. Anem... a les notícies, com que sempre passen coses, fa un any passaven coses i en fa cinc també passaven.
I avui no fem curiositat, Joan?
Ai, és veritat, la curiositat em mata el gato. Bé, avui la curiositat, anem a parlar de begudes refrescants.
Begudes refrescants? Ja, bé, ja en un dia com avui, així, càlid, eh? Perfecte.
I escolta bé.
Sabies que...
L'any 1964 va sortir Diet Pepsi, amb només una caloria, segons els anuncis de l'època. Va marcar un precedent, ja que va ser la primera beguda gasosa d'aquestes característiques. La versió light de la seva competidora, Coca-Cola, no es va crear fins al 1982.
Una caloria...
Què et sembla?
Que no és veritat. Una caloria, només?
Una caloria. No, qui ho diuen, no ho sé, suposo que ho han investigat.
Per glob, una caloria per glob, suposo, no?
No sé. Però és curiós perquè, com estava escoltant això, sempre que la Pepsi, clar, sempre està la competidora,
de la Coca-Cola.
Quasi el 90% li queda un mercat molt petit, perquè entenem, vull dir, sempre Coca-Cola, qualsevol...
Menys els cines, t'hi has fixat?
Ah, sí, els cines tenen Pepsi, sí, sí.
Als cinemes no hi trobaràs mai una Coca-Cola, eh? En el seu moment devien fer conveni, i la Coca-Cola ja no hi ha pogut accedir mai, eh?
Sí que és veritat. Però jo recordo, perquè ja tinc una edat, i que als estius treballàvem en un súper aquí a l'Escala, i les primeres llaunes que van arribar, com encara n'hi havia les llaunes, les primeres llaunes, la primera llauna que vaig veure, que ens van arribar allà per posar-les allà a les estanteries, van ser les de Pepsi abans que les de Coca-Cola.
Doncs té gràcia, jo sempre havia pensat que la Coca-Cola era la precursora i la Pepsi la còpia.
Aquí van arribar les Pepsi, que eren un pèl més altetes, i eren, esclar, allò era molt dur. Després ja va anar...
La llauna en si, vols dir, sí?
Era dura, era dura, que com te l'acabaves de veure, te la tiraven pel cap, feia mal, eh? I després ja sí, suposo que van anar reduint costos i ara les llaunes són molt toves, eh? Però abans eren les primeres molt dur. I el primer que va arribar aquí de llaunes, el primer que vaig veure eren cerveses, però no eren cerveses d'aquí, sinó cerveses que venien de fora.
O sigui, I eren importades, eh?
Sí.
Molt bé.
I ara el món de la llauna ja veus que n'hi ha de per tot.
Sí, i ara haurem de recuperar el vidre perquè ens estem carregant el planeta i tocarà reciclar i haurem de tornar a fer això de les ampolles.
I és curiós perquè l'últim que ha arribat en llauna, l'última, jo diria que és l'últim, em penso que diria que és l'aigua en gas.
Cert, sí.
De l'últim que hem vist, si és en llauna.
Sí, sí, perquè no fa pas gaire que l'aigua en gas va amb llauna, és veritat. Sí, sí. Oi, mira, investigació de mercat, Joan?
Sí,
estàs al dia.
Ja com vas, i després, clar, inclús aquesta és la primera, és el que he vist, que va ser a Vichy Catalán, que inclús hi havia la tapa, saps, les llaunes, hi havia una tapa de plàstic.
Sí, allò era molt pràctic.
Perquè no te marxés el gas.
I perquè no se't vessés.
També.
És que és un bon mètode, perquè la llauna també és el típic que depèn on la portis, un cop l'has obert ja tens un problema, eh? Si no tens un bon lloc on guardar-la.
També. Bé, doncs anem a saber què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest és el titular. La Mosca Teatre fa riure de valent al públic que va assistir dissabte a la representació de l'obra Fuita. La coincidència amb la retransmissió del partit del Barça va fer que l'assistència fos més aviat minsa.
I així en parlava l'informatiu.
Continu girs inesperats de guió, gags sorprenents que mantenen un ritme dinàmic que no decau mai i una frescor interpretativa molt digna van fer gaudir de valent al públic que dissabte a la nit, desafiant la retransmissió del Barça, es van acostar al CER per veure l'obra Fuita, a càrrec de la companyia La Mosca Teatre de Girona. Fuita és una comèdia de Jordi Galzeran, un dels dramaturgs més representats en les últimes dècades, sobretot a partir de l'èxit del mètode Gronholm. L'argument de Fuita parteix del moment en què un polític corrupte està a punt de suïcidar-se, però un cúmul de situacions inesperades aniran girant la història com un mitjó fins a arribar a un final sorprenent després de pràcticament dues hores d'espectacle.
De fet, aquesta crònica la podies haver fet tu, eh? Quasi.
Sí, pràcticament, no? Però potser jo no l'hauria fet tan bé, eh? És difícil a vegades, eh? Quan parles...
Clar, perquè tu estaves a dintre i la Cristina era la mosca.
Sí, jo formo part de la Mosca Teatre,
la
sí, sí.
Mosca. Exacte, exacte. Bé, això és el que passava ara fa un any i anem a saber el que passava ara fa 5. La notícia deia que l'Ajuntament de l'Escala té previst invertir més de 2 milions d'euros en diverses obres repartides en diferents punts del municipi. En els propers mesos s'actuarà a l'entorn de la sala polivalent, a les escales de la Creu i al barri Rosolau, entre d'altres projectes que dilluns va desgranar el que aleshores era regidor d'urbanisme, actual alcalde Víctor Puga, en el programa La Casa de la Vila de Canal 10. I la notícia, un fragment a l'informatiu, ho explicava així.
En els propers mesos, l'Ajuntament de l'Escala preveu executar obres per valor de més de 2 milions d'euros. Les actuacions inclouen des de la millora de l'entorn de la sala polivalent i els accessos de la Creu i la Torre del Pedró, passant per la pavimentació de carrers i millores viàries. Bona part d'aquestes actuacions es podran fer gràcies a la modificació de crèdit aprovada en l'últim ple. El regidor d'Urbanisme, Víctor Puga, va explicar al programa Casa de la Vila de Canal 10 Empordà els detalls d'aquest paquet d'obres. Un dels projectes que compta amb més pressupost és l'adequació de l'entorn de la sala polivalent, amb la voluntat de millorar la imatge d'aquesta zona dedicada a equipaments. En total s'hi destinaran 340.000 euros.
I això era el que passava també ara fa 5 anys, i continuem Amb el refrany l'ha dit la frase del dia.
Què és aquesta? Aquell que enganya solen pagar-li amb la mateixa manya.
És veritat, no?
Si el pillen, sí. També diuen que s'atrapa abans un mentider que un coix. Per tant, sí que és cert que les mentides solen sempre sortir a la llum tard o d'hora i que realment tal fas, tal trobaràs, no?
Molt bé. La Cristina Pàmies...
Sí, estic una mica inspirada avui, eh? Ja he començat el programa amb refranys avui.
Sí, 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 ja ho veig.
M'encomanes, Joan, m'encomanes aquí, veient refranys cada dia, doncs...
Exacte. En refranyer... dita o frases populars que, bueno, el tenim molt enriquit a nivell català perquè n'hi ha
molts,
tants
i per donar i per vendre.
Exacte. I mira que jo porto anys que vaig decidir allò, que havíem de posar aquí un refrany, una frase, una dita, i crec, podria ser que sí, però jo crec que no n'he repetit mai cap.
Per tant, sí, en tenim per donar i per vendre, i d'interessants, perquè parles fem per temàtiques, a vegades.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja quasi arribem al punt final i com sempre ho fem amb la cançó del dia. La cançó que tal dia com avui, un 22 d'octubre de l'any 1988, també al final d'aquesta dècada, dels anys 80, s'escoltava i no sé, Cristina, aviam si la coneixeràs.
A veure, a veure.
A veure, jo te porto els primers.
Sí, la conec. I sí, ja estic ballant un altre cop.
Sí, és que... Aquí va haver-hi una època que, com vam treure aquestes càmeres, que no sé si avui els tenim aquí, perquè ara no...
Sí, les tenim aquí, sí.
Doncs aquestes càmeres havien de ser fixes.
Per què? Sí. Està engegada, en veritat, eh? Sí. Jo crec que em
perquè
veuen.
A la pantalla de la televisió,
sí,
els de Canal 10 Empordà, quan no s'emeteix, havia d'anar-hi un quadre petit, que es havia d'enfocar sempre a la televisió. Això va estar una temporada com a projecte, però va desaparèixer, te parlo de molt de temps, a l'època que jo feia aquest programa, juntament, bueno, era un col·laborador, feia en Josep Palma, i no s'havia parlat d'això, es va fer una prova, però passa que no va tirar endavant. Ara haurem de dir, torna a engegar, que aquí tenim a la Cristina, que escolta'm, la veurem ballar a cada cançó i cada moment. Molt bé, doncs aquesta és la cançó, i sempre amb la cançó ja li diguem adéu a la Cristina, que ha d'anar a preparar el far, el programa d'aquesta tarda, però sempre abans ens explica alguna coseta del que tractarà el programa a la tarda.
Doncs mira, avui visitarem Andalusia, Parlarem amb la vicepresidenta de l'Associació Andalusa del Sector Pesquer, la Inés Domínguez, i també serà molt femení el programa perquè la secció principal avui és Dones de Mar. Ens encanta donar relleu a aquesta figura femenina, en un món molt masculí com és el món de la pesca i el món del mar en general, i parlarem amb la Cèlia Marracé de l'ICM, per tant, una biòloga que ens donarà veu a tota la seva experiència i a la seva vida relacionada amb el món del mar.
Perfecte, doncs recordin, a partir de les 4 fins a les 6 el programa El Far. Cristina, gràcies, fins demà.
Fins demà, un petó, oients.
Twist down and up, then up and down. Then I heard somebody yell, "Don't tell me here." The people turned.
Little Twist, Chubby Checker and Fat Boys. Versionant aquest twist i aquesta cançó que feien en Chubby Checker i Fat Boys, aquesta col·laboració, era el número 1 de tal dia com avui de l'any 1988. Una dècada que ja anem arribant al final d'aquest repàs que fem de cançons, sempre dintre la cançó del dia. La cançó del dia, el número 1, que era el que més s'escoltava, la cançó que més s'escoltava amb el dia de que estem fent el programa. I anem seguint, fins que arribem, després segurament haurem de tornar a començar. Molt bé, a punt d'arribar a 3:15, i ara és aquell moment que ens anem amb la proposta que ens porta la Montse Hidalgo, amb els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb una entrevista a Maria Ángeles Ruiz Expeleta, que és professora d'investigació de mercats de la EAE Business School, per conèixer què són i com ens afecten els aranzels que es comencen a aplicar als Estats Units. Doncs la paraula aranzels, que s'ha posat de moda aquests dies i que hem de saber un xic més de què va tot això i que ens podem trobar. Algunes d'aquestes respostes avui a 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
La guerra comercial dels Estats Units pot condicionar les exportacions de centenars de productes. Avui volem fer 5 cèntims sobre la política d'aplicar drets de duana o arancels que impulsa l'administració Trump. Maria Ángeles Ruiz Espeleta és professora d'investigació de mercats de EAE Business School. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i compartir els seus coneixements. Benvinguda.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm donar la meva opinió sobre aquest tema que ha alarmat a molta gent i que jo m'atreviria a dir no hi ha per tant.
Els arancels o drets de duana, sí, no són uns impostos del passat?
Bueno, no són del passat, i això jo voldria explicar-lo. Els arancels encara tenen un sentit, perquè els arancels el que fan és un impost que es posa a duana a fi i efectes de protegir a la indústria local, perquè d'aquesta manera els productes que importem s'encareixen i fan que el mercat intern sigui més competitiu a les indústries locals. Què vull dir? Tenen un sentit, perquè si no donguessin subvencions a les empreses haurien de desaparèixer. Però el problema, i el problema ha vingut per aquí, és que, per exemple, si hi ha uns estats o uns mercats comuns que subvencionen uns productes, estan subvencionant amb diner públic el cost d'aquest producte. I aquest producte arriba a un país que no té la subvenció més econòmic. O sigui, per mi, el fet de dir poso un arancel per protegir a la meva indústria local, home, és una mica antic, però que deixin de donar subvencions i pagar en cèntims públics els costos de les empreses, i a lo millor els països que no ho fan deixaran de posar arancels. Ara bé, anem a veure, els arancels de Trump no tenen sentit, perquè no estan fets amb una idea econòmica, sinó que estan fets amb una amenaça, perquè aquest senyor ja ens té acostumats, de fer amenaces. Llavors, què passa? No tenen sentit perquè estan aplicats a uns productes que dintre del mercat d'Estats Units no tenen un substitut. Anem a fer un cas molt senzill. Un senyor que compra un rim a 10 euros, si volgués comprar un vi de Califòrnia 2 a Walmart, ja ho faria ara, i no ho fa. Vull dir que aquest senyor que compra el vi de Rioja a 10 euros, un arancel d'un 25%, hi ha moltes més esglaons fins a arribar al preu final. Com a molt arribarà un 20, pagarà 12. De 10, pagarà 12. El que compri un Bordeaux a 30, pagarà 36. No se n'anirà a comprar un vi de Califòrnia o d'un altre país. Vull dir, aquest arancel, això és un exemple, però global, a qui està atacant més? El consumidor nord-americà. Perquè Trump es basa, bueno, vosaltres subvencioneu l'Airbus, com jo no puc posar arancels sobre això, perquè se'n posarien a sobre tots, com ha passat amb els cotxes, que va dir que pujaria un 25%, ho està allargant, perquè els mateixos del país li diuen on vas, ho poso sobre uns altres productes, sense analitzar que aquests productes no tenen un substitut dintre del país. Llavors, per què ho poses?
Des d'aquí es pensa que això ens pot afectar de manera molt greu. Jo no sé si Catalunya, Espanya, fins i tot la Unió Europea, té el mercat d'Estats Units com un dels seus principals mercats, perquè si mirem a casa nostra, una mica és Europa el nostre mercat natural.
No, i però amb aquests productes, diguéssim que el segon o tercer país... Bueno, jo he fet un anàlisi complet. I hauríem d'analitzar ben bé, perquè no és fàcil dir jo poso un arancel. Has de definir unes partides arancelàries, crear una llei, i que quan arribi a la duana el producte amb aquesta llei, aquestes partides arancelàries tinguin l'arancel. Què vull dir? Que això és una amenaça global, però jo he analitzat les partides, i no totes les partides de productes agroalimentaris, perquè és impossible, tenen arancel. I, per exemple, s'han deixat el pernil en pota, que estem exportant, l'altre dia ho vaig mirar, i aquest no té arancel. Vull dir, està fet malament. Ara anem a veure com pot afectar, ¿vale? Ara anem a veure com pot afectar. Mirant la partida global, o sigui, jo em basaré només en dues partides, les que més exportem. O podria dir que inclús en tres. Exportem vi, exportem oli, i tot el que és productes carnis, pernil, etcètera, etcètera. Després estan olives, etcètera, etcètera. Però basem-ne en dos, I aquestes dos, les conclusions, les extrapolarem. Per exemple, tant en vi com en oli, els nostres primers destins, és curiós això, en vi és França, la gran partida, perquè ens compra vi, perquè nosaltres som els primers països productors, però ells el primer exportador. Compra vi per fer copage. Amb oli passa el mateix, el primer és Itàlia, perquè no tenen suficient, ens compren l'oli, fan un copatge i el venen com italià, no? Però sí que direm que, per exemple, entre el segon i tercer lloc d'aquestes dues partides està als Estats Units. O sigui, és a dir, Espanya és cert que està venent aquest tipus d'oli o aquest tipus de vi als Estats Units. Però després, immediatament després, amb el cinquè està Xina. I Xina hi ha partides arancelàries que tenen un 20%. D'arancel. Vull dir, no perquè posis un arancel deixen de comprar. Què vol dir això? Anem al mercat. Vol dir que potser d'aquest consumidor hi haurà algú que no estarà disposat i perdrem un 2% del mercat. Això, home, no és una notícia agradable, però no és un drama. Això primer. Segon, segurament la Unió Europea contrarrestarà això.
Quan dos es barallen, un tercer surt perjudicat. En aquest
cas,
si un aixeca el to de la seva política econòmica, com és en aquest cas l'administració Trump, des d'Europa potser també hauran de fer alguna cosa, no?
I a lo millor ho fan fent-li més mal i sense necessitat. No ho sé, jo dono idees, jo no sé el que faran. I sense necessitat de posar arancels. Per exemple, com puc fer més mal? Pues que la certificació dels productes agroalimentaris la poso molt difícil. I ja no és que posi un arancel, és que no deixo entrar els productes. Això passa. O sigui, Trump, per exemple, si hagués volgut fer mal, pogués, amb aquests productes hagués pogut fer que la FDA, o Food and Drug Administration, posés una barrera tècnica. Llavors, Europa, com jo penso que si fa una... Espero, perquè la veritat és que de les institucions i dels polítics no tinc gaire confiança. Això és una opinió personal, Espero que pensin. I si pensen, el que faran serà fer alguna cosa contra els productes americans d'alimentació que realment aquí tinguem substitut. Llavors això sí que fa mal.
Els productors que ens puguin escoltar...
Sí.
Hi ha molts productors que només senten arancels, sí. Problemes, barreres...
Sí. Jo amb aquests productors li seré dir que hi ha alguns que sí que quedaran perjudicats. I ara explicaré el per què. Vull dir, tots aquells que tinguin un producte amb poc valor afegit... Per exemple, l'altre dia escoltava un senyor que venia d'Andalusia, que venia olives per les pizzas. I aquest ja havien posat un arancel i li havia afectat molt. Lògicament, quan tu tens un producte amb poc valor afegit, és a dir, una oliva molt econòmica, un vi molt d'estar per casa, jo soc molt col·loquial, et pot afectar, però no et pot afectar l'arancel, et pot afectar un munt de coses. Vull dir, si tu ets un productor que tens un producte amb pot valor afegit i depens d'Estats Units, t'afectarà. Però canvia això, perquè el que no pots fer és, amb un producte amb poc valor afegit, anar-te a un país tan llunyà i concentrar tot en una. Vull dir, en casos particulars sí que pot afectar. Però també li podria afectar a aquest senyor, si ven molt als Estats Units a través d'un importador, que l'importador fes fallida. No sé si...
Els riscos de l'economia.
Els riscos de l'economia de tenir un producte amb poc valor afegit, és a dir, jo si tinc un vi he d'intentar que sigui de denominació d'origen, i si no l'he de vendre a França perquè hi posi l'etiqueta i ho vengui, no als Estats Units, no sé. I si tinc una oliva, doncs he d'intentar que sigui en pot, amb una marca, perquè si no sempre estic venut. Clar que m'afectarà l'arancel, però em pot afectar un munt d'altres coses.
Al final sembla que la política fa molt soroll i l'economia té un altre ritme.
Completament, completament. En aquest sentit, CaixaBank ha fet un anàlisi molt interessant de l'índex d'internacionalització dels països, que està a l'abast de tothom, que és una recerca molt important, encara que hi ha conceptes que jo els hagués analitzat d'una altra manera, però està molt ben fet, i ens donem compte de que amb aquest índex, a futur, el que és Estats Units o el que és el Regne Unit amb el Brexit, apenas varia l'índex. Vull dir, globalment, consideren encara que és un país que no ens afectarà d'una forma global important, sinó uns percentatges petits, no? Vull dir, penso que poden estar afectades empreses concretes de poc valor afegit i que el seu mercat sigui molt important als Estats Units. Però clar, això ja és una particularitat, no una globalitat.
Maria Ángeles Ruiz Esteleta, professora d'investigació de mercats en EAE Business School. Moltíssimes gràcies.
També he de dir que és el meu parer, que potser altres economistes pensaran d'una altra manera.
Gustos i colors, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
5 cèntims.
El més calent a l'aigüera.
I continuem el més calent a l'aigüera després d'escoltar l'entrevista que li feia la Montse Hidalgo a la Maria Àngeles Ruiz Espeleta. Anem ja a l'apartat musical que ens portarà fins al punt de les 12 i algun minutet. Ella és Pablo Alborán, juntament amb Maná, amb aquest tema que porta per títol Rayando el Sol.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine, yo te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti, rayando el sol, desesperado. más fácil llegar al sol que a tu corazón.